Fratelli tutti, germans tots, carta encíclica del Papa Francesc. Capítol primer. Les ombres d'un món tancat. Sense pretendre realitzar una anàlisi exhaustiva ni posar en consideració tots els aspectes de la realitat que vivim, proposo només estar atents davant algunes tendències del món actual que desfavoreixen el desenvolupament de la fraternitat universal. Somnis que es trenquen a trossos. Durant dècades, semblava que el món havia après de tantes guerres i fracassos i es dirigia lentament cap a diverses formes d'integració. Per exemple, va avançar el somni d'una Europa unida, capaç de reconèixer arrels comunes i d'alegrar-se amb la diversitat que l'habita. Recordem la ferma convicció dels pares fundadors de la Unió Europea, els quals desitjaven un futur basat en la capacitat de treballar junts per superar les divisions, afavorint la pau i la comunió entre tots els pobles del continent. També va prendre força l'anhel d'una integració llatinoamericana i començaren a fer-se alguns passos. En altres països i regions hi hagué intents de pacificació i acostaments que aconseguiren fruits i altres que semblaven prometedors. Però la història dona mostres d'anar enrere. S'encenen conflictes anacrònics que es consideraven superats. Ressorgeixen nacionalismes tancats, exasperats, ressentits i agressius. En diversos països, una idea de la unitat del poble i de la nació, penetrada per diferents ideologies, crea noves formes d'egoisme i de pèrdua del sentit social, emmascarades sota una suposada defensa dels interessos nacionals. La qual cosa ens recorda que cada generació ha de fer seves les lluites i els assoliments de les generacions passades i dur-les a metes encara més altes. És el camí. El bé, com també l'amor, la justícia i la solidaritat, no s'aconsegueixen d'una vegada per sempre. Han de ser conquerits cada dia. No és possible de conformar-se amb el que ja s'ha aconseguit en el passat i instal·lar-s'hi. I gaudir-ne, com si aquesta situació ens dugués a desconèixer, que encara molts germans nostres sofreixen situacions d'injustícia que ens reclamen a tots. Obrir-se al món és una expressió que avui ha estat cooptada per l'economia i les finances. Es refereix exclusivament a l'obertura als interessos estrangers o a la llibertat dels poders econòmics per a invertir sense traves ni complicacions en tots els països. Els conflictes locals i el desinterès pel bé comú són instrumentalitzats per l'economia global per a imposar un model cultural únic. Aquesta cultura unifica el món però divideix les persones i les nacions, perquè la societat, cada vegada més globalitzada, ens fa més propers però no més germans. Estem més sols que mai en aquest món massificat que fa prevaler els interessos individuals i afebleix la dimensió comunitària de l'existència. Hi ha més aviat mercats, on les persones acompleixen rols de consumidors o d'espectadors. L'avanç d'aquest globalisme afavoreix normalment la identitat dels més forts, que es protegeixen a ells mateixos, però procura liquar les identitats de les regions més febles i pobres, fent-les més vulnerables i dependents. D'aquesta manera, la política es torna cada vegada més fràgil enfront dels poders econòmics transnacionals que apliquen el divideix i regnaràs. La fi de la consciència històrica. Per això mateix s'encoratja també una pèrdua del sentit de la història que disgrega encara més. S'adverteix la penetració cultural d'una mena de desconstruccionisme en què la llibertat humana pretén construir-ho tot des de zero. deixa dempeus únicament la necessitat de consumir sense límits i l'accentuació de moltes formes d'individualisme sense continguts. En aquesta línia se situava un consell que vaig donar als joves. Si una persona us fa una proposta i us diu que ignoreu la història, que no recolliu l'experiència dels grans, que menyspreu tot el passat i que només mireu el futur que ell us ofereix, no és una forma fàcil d'atrapar-vos amb la seva proposta perquè solament feu el que ell us diu. Aquesta persona us necessita buits, desarrelats, desconfiats de tot, perquè només confieu en les seves promeses i us sotmeteu als seus plans. Així funcionen les ideologies de distints colors que destrueixen o desconstrueixen tot el que sigui diferent i d'aquesta manera puguin regnar sense oposicions. A Delfí necessiten joves que menyspreïn la història, que rebutgin la riquesa espiritual i humana que s'ha anat transmetent al llarg de les generacions, que ignorin tot el que els ha precedit. Són les noves formes de colonització cultural. No oblidem que els pobles que malbaraten la seva tradició i per mania imitativa, violència impositiva, imperdonable negligència o apatia, toleren que hom els arrabassi l'ànima. Perden, juntament amb la seva fesomia espiritual, la seva consistència moral i, finalment, la seva independència ideològica, econòmica i política. Una manera eficaç de liquar la consciència històrica, el pensament crític, la lluita per la justícia i els camins d'integració és buidar de sentit o manipular les grans paraules. Què signifiquen avui algunes expressions com democràcia, llibertat, justícia, unitat? Han estat grapejades i desfigurades per a utilitzar-les com a instrument de dominació, com a títols buits de contingut que poden servir per a justificar qualsevol acció. Sense un projecte per a tothom. La millor manera de dominar i avançar sense límits és sembrar la desesperança i suscitar la desconfiança constant, ni que sigui disfressada rere la defensa d'alguns valors. Avui, en molts països es fa servir el mecanisme polític d'exasperar, exacerbar i polaritzar. Per diferents camins, es nega a altres el dret a existir i a opinar, i a tal fi s'acudeix a l'estratègia de ridiculitzar-los, sospitar d'ells, encerclar-los. No es recull la seva part de veritat, els seus valors, i d'aquesta manera la societat s'empobreix i es redueix a la prepotència del més fort. La política ja no és així una discussió sana sobre projectes a llarg termini per al desenvolupament de tothom i el bé comú, sinó tan sols receptes immediatistes de màrqueting que troben en la destrucció de l'altre el recurs més eficaç. En aquest joc mesquí de les desqualificacions, el debat és manipulat cap a l'estat permanent de qüestionament i confrontació. En aquesta pugna d'interessos que ens enfronta a tots contra tots, on vèncer passa a ser sinònim de destruir, com és possible aixecar el cap per a conèixer el veí o per a posar-se al costat del que ha caigut en el camí? Un projecte amb grans objectius per al desenvolupament de tota la humanitat avui sona a deliri. Augmenten les distàncies entre nosaltres i la marxa dura i lenta cap a un món unit i més just s'ofereix un nou i dràstic retrocés. Cuidar el món que ens envolta i conté és cuidar-nos a nosaltres mateixos. Però necessitem constituir-nos en un nosaltres que habita la casa comuna. Aquesta cura no interessa els poders econòmics que necessiten un rèdit ràpid. Sovint, les veus que s'aixequen per a la defensa del medi ambient són emmudides o ridiculitzades, disfressant de racionalitat el que són només interessos particulars. En aquesta cultura que estem gestant, buida, immediatista i sense un projecte comú, és previsible que davant l'esgotament d'alguns recursos es vagi creant un escenari favorable per a noves guerres disfressades rere nobles reivindicacions. El rebuig mundial. Parts de la humanitat semblen sacrificables en benefici d'una selecció que afavoreix un sector humà digne de viure sense límits. En el fons, hom no considera ja les persones com un valor primari que cal respectar i emparar, especialment si són pobres o discapacitades, si encara no són útils, com els no nascuts, o si ja no serveixen, com els ancians. Ens hem fet insensibles a qualsevol forma de malbaratament, començant pel dels aliments, que és un dels més vergonyosos. La manca de fills, que provoca un envelliment de les poblacions, juntament amb l'abandó dels ancians a una dolorosa soledat, és una manera subtil d'expressar que tot acaba amb nosaltres, que només compten els nostres interessos individuals. Així, objecte de rebuig, no són tan sols l'aliment o els béns superflus, sinó sovint els mateixos éssers humans. Hem vist el que va passar amb les persones grans en alguns llocs del món a causa del coronavirus. No havien de morir així, però en realitat una cosa semblant ja s'havia esdevingut a causa de les onades de calor i en altres circumstàncies. Cruelment rebutjats. No advertim que aïllar els ancians i abandonar-los a càrrec d'altres sense un adequat i proper acompanyament de la família mutila i empobreix la mateixa família. A més, acaba privant els joves d'aquest necessari contacte amb les seves arrels i amb una saviesa que la joventut per ella mateixa no pot assolir. Aquest rebuig s'expressa de múltiples maneres, com en l'obsessió per reduir els costos laborals, que no s'adona de les greus conseqüències que això ocasiona, perquè la desocupació que es produeix té com a efecte directe expandir les fronteres de la pobresa. El rebuig, a més, assumeix formes miserables que creiem superades, com el racisme, que s'amaga i reapareix una vegada i una altra. Les expressions de racisme tornen a avergonyir-nos, demostrant així que els suposats avenços de la societat no són tan reals ni estan assegurats per sempre. Hi ha regles econòmiques que van resultar eficaces per al creixement, però no així per al desenvolupament humà integral. Augmentar la riquesa, però amb injustícia, i així el que passa és que neixen noves pobreses. Quan diuen que el món modern ha reduït la pobresa, ho fan mesurant-la amb criteris d'altres èpoques no comparables amb la realitat actual. Perquè en altres temps, per exemple, no tenir accés a l'energia elèctrica no era considerat un signe de pobresa ni generava angoixa. La pobresa sempre s'analitza i s'entén en el context de les possibilitats reals d'un moment històric concret. Drets humans no prou universals. Moltes vegades es percep que, de fet, els drets humans no són iguals per a tothom. El respecte d'aquests drets és condició prèvia per al mateix desenvolupament social i econòmic d'un país. Quan es respecta la dignitat de l'home i els seus drets són reconeguts i tutelats, floreix també la creativitat i l'enginy, i la personalitat humana pot desplegar les seves múltiples iniciatives a favor del bé comú. Però observant amb atenció les nostres societats contemporànies, hi trobem nombroses contradiccions que ens menen a preguntar-nos si veritablement la igual dignitat de tots els éssers humans, proclamada solemnament fa 70 anys, és reconeguda, respectada, protegida i promoguda en totes les circumstàncies. En el món d'avui, persisteixen nombroses formes d'injustícia, nodrides per visions antropològiques reductives i per un model econòmic basat en els guanys que no dubta a explotar, rebutjar i àdhuc matar l'home. Mentre una part de la humanitat viu en l'opulència, una altra part veu la seva pròpia dignitat desconeguda, menyspreada o trepitjada i els seus drets fonamentals ignorats o violats. Què diu això sobre la igualtat de drets fonamentada en la mateixa dignitat humana? De manera semblant, l'organització de les societats en tot el món encara és lluny de reflectir amb claredat que les dones tenen exactament la mateixa dignitat i idèntics drets que els barons. S'afirma una cosa amb les paraules, però les decisions i la realitat proclamen un altre missatge. És un fet que doblement pobres són les dones que sofreixen situacions d'exclusió, maltractament i violència, perquè sovint es troben amb menors possibilitats de defensar els seus drets. Reconeguem igualment que, malgrat que la comunitat internacional ha adoptat diversos acords per a posar fi a l'esclavitud en totes les seves formes i ha disposat diferents estratègies per a combatre aquest fenomen, encara hi ha milions de persones, infants, homes i dones de totes les edats, privades de la seva llibertat i obligades a viure en condicions similars a l'esclavitud. Avui com ahir, a l'arrel de l'esclavitud es troba una concepció de la persona humana que admet que pugui ser tractada com un objecte. La persona humana, creada a imatge i semblança de Déu, queda privada de la llibertat, mercantilitzada, reduïda a ser propietat d'un altre, amb la força, l'engany o la constricció física o psicològica. És tractada com un mitjà i no com un fi. Les xarxes criminals utilitzen hàbilment les modernes tecnologies informàtiques per ensibornar joves i nens a tot arreu del món. L'aberració no té límits quan hom sotmet dones, després forçades a avortar. Un acte abominable que arriba fins i tot al segrest a fi de vendre els seus òrgans. Això converteix el tràfic de persones i altres formes actuals d'esclavitud en un problema mundial que necessita ser pres seriosament per la humanitat en el seu conjunt, perquè, com que les organitzacions criminals utilitzen xarxes globals per aconseguir els seus objectius, l'acció per a derrotar aquest fenomen requereix un esforç conjunt i també global per part dels diferents agents que conformen la societat. Conflicte i por. Guerres, atemptats, persecucions per motius racials o religiosos i tants afronts contra la dignitat humana es jutgen de diverses maneres segons convingui o no a determinats interessos, fonamentalment econòmics. El que és veritat quan convé a un poderós deixa de ser-ho quan no el beneficia. Aquestes situacions de violència van multiplicant-se dolorosament en moltes regions del món fins a assumir les formes de la que podríem anomenar una tercera guerra mundial per etapes. Això no crida l'atenció si advertim l'absència d'horitzons que ens congreguin, perquè en tota guerra allò que apareix en ruïnes és el mateix projecte de fraternitat inscrit en la vocació de la família humana, per la qual cosa qualsevol situació d'amenaça alimenta la desconfiança i el replegament. Així, el nostre món avança en una dicotomia sense sentit amb la pretensió de garantir l'estabilitat i la pau en base a una falsa seguretat sustentada per una mentalitat de por i desconfiança. Paradoxalment, hi ha pors ancestrals que no han estat superades pel desenvolupament tecnològic. És més, han sabut amagar-se i potenciar-se rere les noves tecnologies. Fins tot avui, darrere la muralla de l'antiga ciutat, hi ha l'abisme, el territori desconegut, el desert. Allò que en procedeix no és fiable, perquè no és conegut, no és familiar, no pertany al llogaret. És el territori d'allò bàrbar, de què cal defensar-se a cosa del que sigui. Per consegüent, es creen noves barreres per a l'autopreservació, de manera que deixa d'existir el món i únicament existeix el meu món, fins al punt que molts deixen de ser considerats éssers humans amb una dignitat inalienable i passen a ser només ells. Reapareix la temptació de fer una cultura de murs, d'aixecar murs, murs en els cors, murs a la terra, per evitar aquest trobament amb altres cultures, amb altres persones. I qualsevol que aixequi un mur, que construeixi un mur, acabarà essent un esclau dins els murs que ha construït sense horitzons, perquè li manca aquesta alteritat. La soledat, les pors i la inseguretat de tantes persones que se senten abandonades pel sistema fan que es vagi creant un terreny fèrtil per a les màfies, perquè aquestes s'afirmen presentant-se com a protectores dels oblidats, moltes vegades a través de diverses ajudes, mentre que persegueixen els seus interessos criminals. Hi ha una pedagogia típicament mafiosa que amb una falsa mística comunitària crea llaços de dependència i de subordinació dels quals és molt difícil alliberar-se.